Bon dia a tothom. Història de la llengua, problemes i mètodes. Avui, l'Estat espanyol viu uns moments apassionants. Catalunya, una part del territori de l'Estat, s'hi sent incòmoda i vol redefinir com s'hi vol situar en el futur. No es tracta, encara que alguns s'hi entestin, de posicions polítiques lligades només a l'economia. Es tracta de qüestions molt més sentides, les que es lliguen amb la identitat i les emocions. El caràcter social dels éssers humans exigeix, certament, la vida en grup. I des del Neolític, la magnitud d'aquests grups no ha parat de créixer i, en conseqüència, cada cop s'han fet més complexos. Aquest creixement és una conseqüència dels avantatges d'escala, però tot sembla indicar que la mida d'una comunitat organitzada en un territori, tant si és un estat compost com una nació sense estat, com un estat-nació o com un conjunt de tot, com per exemple Europa, tendeix a situar el creixement òptim en el punt d'equilibri entre el benefici d'escala i els costos de la diversitat. Dit d'una altra manera, a mesura que les societats es fan més grans, poden satisfer més bé algunes de les necessitats dels seus membres, però aquests, alhora, presenten unes demandes més variades i, per tant, més difícils de satisfer sense contradiccions internes. Aquest punt inicial ens fa pensar que les llengües són una part fonamental del futur d'Europa. Podríem dir que Europa només serà possible si aconseguim assegurar-ne que s'asseguri un cert benestar lingüístic lligat al multilingüisme. Això és així perquè les llengües són percebudes pels seus parlants com una cosa ben real que en molts de casos els fa patir o els fa ser feliços i, en conseqüència, és una cosa per a la qual creuen que val la pena lluitar, de vegades fins a límits extrems. L'Europa del futur, per tant, estarà condicionada, entre d'altres coses, per la política lingüística que s'hi desplegui. Per això és tan important construir una Europa compatible amb els sentiments lingüístics, històrics i, eventualment, amb els nous sentiments que han aparegut amb els moviments migratoris. Pel que fa a la construcció de les llengües, l'escriptura ha marcat dos moments radicalment diferents. Abans de l'escriptura, la llengua només podia ser una abstracció perquè els únics sistemes realment utilitzables eren els idiolectes, la llengua individual, que quan es produïa interacció tendien espontàniament a assemblar-se fins a tenir un cert aire de família, però res més. Després de l'escriptura, en canvi, els lingüistes van poder construir uns artefactes que podien ser utilitzats per tothom, inicialment en el registre escrit, però més tard també en els registres formals, orals, i així ha passat a ser percebut com la llengua de veritat. I quan a partir del segle XVI i sobretot del XVIII es va produir l'aparellament entre estat i nació i entre territori i llengua, unes poques llengües hegemòniques van ser triades per esdevenir les úniques llengües nacionals de cada estat. Només quan en alguns d'aquests estats altres llengües ja s'havien escripturat i així havien adquirit prou força per oposar resistència, la diversitat va fer inevitable el conflicte. La construcció de les llengües europees es lliga molt clarament amb la construcció de l'Europa dels estats i, per tant, té uns moments culminants en el pas de l'edat mitjana a l'edat moderna i en la conversió dels estats compostos en estats-nació. Des d'un bon començament es va veure que l'estat-nació era fonamentalment un objecte mental i, en conseqüència, que la seva reificació havia de ser el suport ideològic fonamental de tot el procés de construcció i consolidació. Per això va fer-se necessari un relat històric que expliqués l'origen remot dels estats-nació i n'amagués el caràcter històric i contingent. En aquest relat, la història havia de justificar un caràcter primari del territori i de la llengua, que de fet era només imaginari. I això ha estat així tant en els processos de construcció dels estats-nació reeixits com en els que, com el català, s'han quedat a mig camí i encara continuen intentant de triomfar. Però des dels darrers anys del segle XX s'han produït grans canvis que, com a mínim, aparentment, semblen qüestionar problemàticament l'Europa de les llengües construïda en el darrer mil·lenni. La natura sembla rebel·lar-se contra la cultura. Les intervencions tecnològiques sobre la genealogia, transplantaments, clonació, etc., les noves formes familiars en les quals les adopcions transnacionals juguen un paper simbòlic important i els moviments migratoris massius han ajudat a desestabilitzar les idees clàssiques sobre què és natural en relació al cos humà, en relació a les famílies i en relació a les poblacions en general. I a més, les noves tecnologies de la comunicació i de la informació han contribuït a crear nous tipus d'espais i de fórmules de comunicació amb els quals els territoris prenen un caràcter totalment nou i diferent. Ens hem de qüestionar, per tant, de quina manera aquests canvis poden haver afectat i potser afeblit el paper de la cultura i d'una manera molt especial el de les llengües en la construcció d'una història comuna imaginada. La crisi de les humanitats en els sistemes educatius universitaris és molt probablement una conseqüència d'aquest fet. En aquest escenari, la llengua sembla que tingui molt més difícil continuar complint la seva funció inicial, més encara si tenim en compte que una de les característiques d'aquests nous espais és el multilingüisme. En els antics territoris de les llengües, avui conviuen moltes, moltíssimes llengües, i un fet fonamental és la desigualtat d'aquestes llengües i, doncs, la negociació permanent i el conflicte. Però cal seguir assegurant la cohesió social i cal, avui més que mai, tenir eines per gestionar la convivència entre les diferents llengües d'un territori. Cal, a més, tenir pautes per garantir la pervivència de les llengües històriques dels diferents territoris nacionals i de les formes de cultura amb què fins ara han definit la seva personalitat col·lectiva. Cal, finalment, plantejar de quina manera sentiments que hem associat amb les llengües i amb les identitats nacionals permetran adaptar-nos a la nova situació amb un suficient benestar lingüístic. De moment, no sabem massa bé com afrontar aquests problemes i descobrir-ho ha de formar part de les nostres reflexions. És amb aquesta intenció optimista que volem començar aquest novè col·loqui d'història de la llengua centrat en el paper que les normes, els mites i els sentiments lingüístics jugaran en la construcció, inevitable d'una Europa lingüísticament feliç. Europa només existirà si és feliç lingüísticament. I això depèn, en part, de les nostres, de les vostres reflexions. Benvinguts, bon col·loqui i moltes gràcies. Té la paraula l'Anna Maria Geli. Aquí no he volgut començar tant així de pressa que no he fet cap protocol i em perdonarà la rectora, la magnífica rectora, perquè estava així un allò, l'impuls, les ganes de començar. Per tant, hauríem de dir, magnífica rectora, amics, comencem, hem començat ja, però en tot cas ara la rectora magnífica de la nostra universitat, la doctora Anna Maria Geli, té la paraula. Moltes gràcies i perdona.
Moltes gràcies, rector Nadal. No sé si se sent ara, sí. Moltes gràcies, rector Nadal, perquè ell va ser el rector fundador de la universitat i, per tant, sempre serà el rector Nadal. Bé, jo la primera cosa que vull dir és bon dia i benvinguts en aquestes jornades. També ho ha dit ja el rector Nadal, però és bo de repetir-ho. Són unes jornades que ja porten 9 edicions. Però a més de bon dia he de dir Bonjour, he de dir good morning i he de dir buenos días, perquè sé que ve gent de diferents països, de diferents llengües. Benvinguts tots, doncs, en aquesta jornada. Arribar a la novena edició d'aquest col·loqui internacional sobre problemes i mètodes d'història de la llengua, jo penso que és tot un èxit per la Universitat de Girona i, sobretot, per als seus organitzadors, per les persones que porten anys treballant i parlant d'aquests temes i d'aquests conceptes que han aquí, en aquest fòrum de la universitat. També vull dir que la construcció de les llengües, mites, normes i emocions és un títol apassionant i interessant. I sé que és especialment apassionant pel Josep Maria Nadal. Jo la primera vegada que li vaig sentir parlar d'aquest tema fa gairebé 20 anys. Em pot fer 15, 17, 18, no ho sé quan, però va ser per mi tota una sorpresa. Per mi la llengua havia estat, jo vinc d'una tradició de ciències, soc biòloga, i després me vaig dedicar a l'educació, i per tant la llengua també forma part importantíssima en el món de l'educació, però jo ensenyo i treballo amb temes científics. Per tant, sentir el Josep Maria Nadal parlant del concepte de llengua com a identitat d'un país, com a element clau per a la identitat d'un país, va ser com descobrir una cosa que ja sabia però que no havia verbalitzat mai. Era ben cert que tots i cada un de nosaltres tenim la nostra llengua, la nostra base identitària, i sobre aquesta base construïm, evidentment, coneixements molt diversos i també coneixements d'altres llengües, imprescindibles. Però, realment, tots ens sentim molt identificats amb la llengua inicial, amb la llengua amb la que ens hem criat, que hem crescut, que ha format part del nostre entorn i del nostre país. Per tant, sentir el Josep Maria Nadal parlant com aquesta llengua genera uns sentiments, unes emocions que acaben creant un perfil identitari d'un país, un país que comparteix, a més de la llengua, evidentment, altres fets històrics, lluites, batalles, tradicions, a vegades cultures, acabem de celebrar Sant Joan, cada país doncs té les seves, però tot plegat crea doncs el concepte de país. I ella ha fet referència, i és ben cert, que estem vivint uns moments a Catalunya en què ens plantegem molt a fons el que és el nostre país. El que és, ho sabem, en tenim una convicció absoluta, però de quina manera el nostre país s'ha de relacionar amb l'entorn dels altres països. Primer que tot, amb Espanya i, evidentment, amb tots els països europeus. I això penso que serà un debat que no es farà en un dia. A vegades parlem aquí molt del referèndum, els que sou d'aquí ho sentiu i ho sabeu, els que venen de fora potser no, aquesta consulta que volem fer sobre la sobirania, però això realment serà un dia que posarà sobre la taula una situació, però aquesta situació s'ha anat treballant i s'ha anat creant i s'ha anat generant, jo diria, al llarg de molts segles. Fa poc celebràvem el mil·lenari d'un monestir que està molt a prop d'aquí, el monestir de Sant Daniel, i dèiem que realment fa 1000 anys que el nostre país està desenvolupant una cultura, un coneixement, una identitat pròpia, i en aquesta cultura el paper clau i fonamental, un paper extraordinari, el té la llengua catalana. Per tant, doncs, realment, saber que avui i demà i aquests dies estareu aquí parlant, discutint, treballant i perfilant el que és aquest concepte de generació d'una llengua, dels fets que porten a crear la llengua i com aquesta llengua incideix en els fets que passen després en la societat, en l'entorn, en les persones que parlen aquesta llengua, és realment importantíssim. És important pel fet científic del que és la història de la llengua, això sens dubte i cabdal, però també és important per la transcendència social que té aquest fet que estigueu aquí parlant d'això, treballant d'això en un moment políticament complex i delicat del nostre país. Per tant, doncs, realment agrair-vos a tots els que veniu de fora, felicitar-vos que pugueu ser un element clau en generar nou coneixement sobre un fet importantíssim en el nostre país, desitjar que realment el multilingüisme, que sé que en aquests dies serà una realitat en aquesta universitat i en aquesta aula, el multilingüisme sigui realment una manera de crear aquesta Europa que tant parlem i que a vegades sembla que costa tant de crear, aquesta cultura multilingüística que porti a realment un reconeixement mutu dels diferents països, de les diferents llengües i de la societat, i desitjar que els resultats d'aquestes jornades doncs, puguin tenir una incidència important en el futur del que estem vivint aquí a Catalunya i del que puguem viure en els propers anys. Moltes gràcies a tots. Molt de desig que treballeu molt bé i pugueu tenir uns resultats interessants i positius, però també us desitjo, els que no sou d'aquí, que conegueu i visiteu la ciutat i l'entorn. Tenim una ciutat històrica, un barri vell que té molta... Vaja, molta història i molta realitat aquí en el vell cor de Girona i per tant doncs, desitjar que aprofiteu aquests dies per poder aprofundir en el relat i en el debat sobre la llengua, però, la història de la llengua, però també que aprofiteu també de conèixer la nostra ciutat. Moltes gràcies i benvinguts, que tingueu molt bons dies.